guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Doncs anem a parlar de llamps i de rellamps amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia de nou.
Doncs vinga, anem a parlar de llamps avui. Això és aquest fenomen que tots ens deixarà hipnotitzats quan passa, eh?
Tots. Saps què ho deia, això de llamp de rellamps? Et sona d'algú?
D'alguns dibuixos?
Sí.
Sí,
d'alguns còmics. El Tintín.
Sí,
el Tintín. El Capità Haddock.
Rayos i relàmpagos.
Rayos i relàmpagos, llamp de rellamp, l'expressió que tenia. Doncs ho deia el Capità Haddock. Continuem amb els dibuixos, eh? La setmana passada no ens va quedar... No vam fer net.
No hi ha manera, eh?
No vam fer net, així que continuem. I el guaita que tenim d'avui va dedicat als llamps. A veure, és un fenomen meteorològic i elèctric.
Sí,
electromagnètic.
Que pot fer mal, eh?
Pot fer mal. Ha fascinat els homes des de molt temps, eh? Des del déu Thor, crec... No sé, era Zeus, el del llamp, o...
Ui, mitologia grega, jo bueno, no ho sé.
De les mitologies gregues, mitologia romana, mitologia nòrdica, associats també al llamp i aquest fenomen, clar, era un fenomen incontrolable.
Sí, el llamp és de Zeus.
El llamp és Zeus.
Sort que tenim Google a l'abast.
Doncs el ser un fenomen incontrolable, això de les coses incontrolables normalment anaven associats a déus, no? anaven a divinitats. Però aviam, anem primer de tot, ja saps que ens agrada començar posant les coses a lloc i definint i sabent del que parlem, no? I anem a definir un llamp. Un llamp és aquella descàrrega elèctrica,
sí,
que té lloc dins d'un núvol, entre dos núvols, o bé de núvol a terra.
Per tant, tenim tres opcions perquè es produeixin llamps.
Ah, exacte, tres opcions. I ho hem de diferenciar del llampec.
Són dues coses diferents, un llamp i un llampec?
Són dues coses diferents. El llamp és pròpiament la descàrrega i el llampec és el resplendor instantani que produeix el llamp.
Val.
Després tenim el tro, que això ja és un fenomen sonor, que és la manifestació sonora del llamp i és degut a l'expansió de l'aire en el pas de la descàrrega. Quan cau la descàrrega trenca l'aire, literalment, que hi ha a banda i banda, i això provoca la ona sonora del tro. Clar, així tenim, com t'he dit, el de núvol a terra, núvol a núvol, i dins del mateix núvol. Vale? Encara que en meteorologia, mal anomenat, també s'havia denominat el llampec la descàrrega entre núvol i núvol.
Val, abans no tenia una altra qualificació aquest nom, no?
Exacte, però ara mateix no és acceptada per el TERMCAT, que és això, qui regula els usos de les paraules i de les nomenclatures. Els llamps es desenvolupen dins dels grans núvols de tempesta, és a dir, dels cumulonimbus.
Cumulonimbus. Cumulonimbus, vinga.
Exacte.
Aquests.
Cada cumulonimbus en tenim el calvus, el capillatus i el capillatus incus.
Val.
Vale? El calvus...
Són tres tipus de núvols diferents?
És el mateix núvol de tempesta, però en diferents estadis de desenvolupament.
D'acord.
Són uns núvols que arriben a alçades molt importants, fins als 13, 14 quilòmetres d'alçada, 15, i en aquell nivell hi ha una capa d'aire, s'acaba la troposfera i arriba la tropopausa. A la tropopausa el núvol no pot desenvolupar més, per tant s'expandeix per dalt en forma de núvols prims. Quan encara no ha arribat del tot és el cumulonimbus calvus de calb,
sí,
que no li han sortit
els cabells.
Quan és cumulonimbus capillatus vol dir que ha arribat al límit i el límit s'expandeix pel costat i és com si li ha sortit la cabellera. Per això es diu així.
D'acord.
Vale? Núvols de tempesta, cumulonimbus, productors de llamps. Per què produeixen llamps? Ara t'ho faré, no sé si ho recordes, l'experiment aquell que fèiem de petits de fregar un boli molt contínuament i els paperets es quedaven enganxats en el boli.
Sí, sí.
L'electrostàtica, per dèiem així. Doncs en un núvol això passava perquè el boli, el fregar-ho, es carregava elèctricament. Doncs això passa a un nivell molt més bèstia en un núvol d'aquests de tempesta.
M'agrada que ens ho expliquis així, de manera planera, que tots ho puguem entendre,
clar,
Sergi?
Què passa? El núvol està format o per gotes d'aigua o per cristallets de gel. No està format per vapor d'aigua, perquè si estigués format per vapor d'aigua no el veuríem, perquè el vapor d'aigua és un gas. Per tant, ha d'estar condensat o en forma sòlida. Totes aquestes partícules d'aigua i de gel, a les corrents verticals, ascensos de massa d'aire molt forts que hi ha quan es forma el núvol, freguen uns amb els altres. Per tant, al fregar les partícules una per les altres, carreguen d'electricitat el núvol.
Al igual que passa amb el boli.
I al igual que passa amb el boli. I el carreguen, un cop carregat, les càrregues es distribueixen en diferents signes segons les parts del núvol. A l'esquema bàsic diu que al cim del núvol tenim tot de càrregues positives, a la base del núvol tot de càrregues negatives, i a la superfície terrestre normalment sovintegen les càrregues positives. Per tant, tenim un diferencial de càrregues, un diferencial de potencial elèctric, que serà la base per la descàrrega del llamp. El llamp, diríem, que en si és un retorn a l'equilibri, o sigui, és un núvol molt carregat elèctricament i hi ha un punt que ja no pot contenir tantes càrregues que aleshores descarrega. I la descàrrega aquesta energètica és el llamp.
És com els humans que acumulem coses que ens fan mal, que ens emprenyen, que tal, fins al dia que petes com una olla a pressió,
fins
no?
Fins al dia que o petes o engegues a la merda algú, sí, aleshores és el nostre llamp. Doncs pues aquí, en el cas d'una tempesta molt important. Aviam, anem a fer una miqueta de números.
Vinga.
Ja sabem que ens agrada a vegades fer números.
Posem xifres.
Posem xifres i magnificar. Al món es calcula que cauen 8 milions de llamps.
A l'any?
Al dia.
Al dia?
8 milions de llamps al dia.
8 milions de llamps al dia, carai.
Ah, exacte. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, vale. No m'ho esperava, això.
Un llamp porta temperatures de fins a 20.000 graus centígrads. Inclús una mica més que la superfície solar, que parlàvem fa dies enrere.
Sí, del sol i tant.
Déu-n'hi-do, eh? I en quant a energia, en quant a unitats de corrent, no? De les que n'hem acostumat, pot tenir un voltatge de fins a 100 milions de volts.
Això és molt.
Les piles en tenen dos.
Si no, no, és molt.
És molt, eh? I descarregar una energia equivalent entre 1.000 milions i 100.000 milions de joules.
De joules?
Joules és una unitat d'energia.
Per tant, per això passen aquestes coses quan un llamp toca terra.
Exacte.
Que poden haver-hi, doncs, com dèiem, aquests accidents, òbviament, destrosses naturals, però també, doncs, morts en aquest cas.
Es pot fondre material, es fonen inclús roques, hi ha unes roques que venen directament de la fosa aquesta del material amb el llamp, que s'anomenen fulgurita.
Un cop ja estan destrossades, diguéssim, un cop pel llamp.
Sí, estan destrossades per llamp, però l'escalfor ha fet crear com una nova... ha fet cristal·litzar una nova roca.
Val.
Aleshores, les roques aquestes són les fulgurites.
Fa una transformació.
Una transformació. Exacte. L'energia la transforma. Vale. Tenim llamps negatius, que són els més freqüents en nombre, i llamps positius, que són els menys abundants.
I això és depèn d'on surt el llamp de dins a les capes aquestes que ens has dit?
És depèn de les característiques elèctriques i de la potència, i per tant els llamps positius són molt més potents i per tant molt més perillosos que els negatius. Són menys freqüents. També val a dir, no? Però no són els més perillosos. Si tu ets una persona i estàs en una tempesta, si tu estàs dintre de la tempesta, ets molt conscient que un moment o l'altre et caurà un llamp a prop. Si tu estàs a la tempesta aquí a l'escala, però tu et situes, per exemple, a les platges de Sant Pere Pescador, dius, on dia, tinc la tempesta lluny, tinc una seguretat. Doncs no, hi ha alguns llamps que van des de l'exterior del núvol, des de lateral del núvol, surten cap a l'exterior i poden caure fins a 40, 30, 40, 50 quilòmetres de distància. Per tant, et poden tocar, sense estar ben bé dintre de la tempesta.
Home, hem d'estar previnguts, doncs, també quan hi ha tempesta de llamps.
Ah, això mateix. Aquests són els més perillosos. Recordem també les precaucions bàsiques en cas de llamps, no? Una persona a camp obert sobresortint, tot punt que sobresurti una miqueta de la superfície és susceptible, té molts números, a rebre un llamp.
De traure, no? Diguéssim.
Perquè té les càrregues, aquelles positives que comentàvem abans,
sí,
que criden el llamp, vine, 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 el van diferenciant i troben el punt just per caure el llamp. Una persona, un arbre, un edifici alt, una torre de comunicacions, són llocs atractors de llamps.
A dins d'un cotxe estem segurs?
Sí, això ho direm després.
Ah, val. Ah, ja m'he pensat, ho sento.
Spoiler.
Es faig espo... Ho sento.
Doncs, precaucions aquestes, sobretot quan es van a muntanya, diverses roques, per exemple, si contenen alta proporció en metalls, en ferro o porai, també són atractores dels llamps, això també és important. Materials com la fibra de carbó és molt atractora en llamps. Això diràs, qui fa fibra de carbó?
Ja, per què?
Les canyes de pescar són de fibra de carbó. Si estàs pescant i hi ha tempesta, agafa els bàrtolos
i marxa.
I ves cap a casa, perquè tindràs molts números de que et caigui un llamp a sobre. Molts materials lleugers esportius actualment estan fets en fibra de carbó, del surf, de moltes altres, inclús de cotxes o de Fórmula 1. O, bueno, molts, com és un material molt lleuger, doncs moltes coses estan fetes de fibra de carbó. Per tant, molta precaució amb aquest tema. I ara anem a parlar de dues persones.
Quines?
Importants en el tema llamps. El primer de tot, un americà. Un americà que ens hem de remuntar cap al 1700 i alguna cosa,
Qui és?
En Benjamin Franklin.
Home!
Pare fundador dels Estats Units.
Sí?
Un dels pares fundadors dels Estats Units. Era una persona que feia de tot. Era científic, feia experiments, inventor, diplomàtic, polític, editor, filòsof, impressor...
Una vida ben aprofitada,
Sí, com els personatges aquells grecs i d'allò que eren, que tocaven una miqueta de tot,
sí,
que eren una mica de tot, doncs ell una mica igual. Però se'l coneix per un invent molt important, el parallamps.
Home, doncs sí, perquè ha fet bona feina el parallamps,
Ha salvat moltes vides. I això ho va descobrir amb l'experiment aquell de l'estel, fent volar l'estel, que tenia una punta metàl·lica en una part de l'estel, i el llamp va anar a impactar just a la punta metàl·lica de l'estel que estava volant. Per això va descobrir el poder atractor aquest dels llamps. Benjamin Franklin. Això va ser l'any 1752, que va ser l'experiment, i el parallamps va ser el 1753. Estem parlant de bastant temps enrere.
Ja tenim un Benjamin Franklin. Has dit dos.
Dos. Ara ens anem amb Michael Faraday.
Qui és aquest?
Aquest era anglès. Aquest no era americà, era anglès. Aquest ja era físic i químic. Aquest ja era una persona...
Més especialitzada en un sector.
Més especialitzada. I va ser l'inventor, també amb els experiments que va fer, d'un enginy que ha salvat també moltes vides, que era la, que és la gàbia de Faraday. La gàbia de Faraday, que la va inventar l'any 1836, arran d'uns experiments electromagnètics, electrostàtics que va fer, ens diu que la càrrega elèctrica s'acumula a l'exterior dels conductors elèctrics carregats, amb independència del que pugui haver-hi en el seu interior. Això pot dir, per exemple, un cotxe. Un cotxe...
El que dèiem,
Cau un llamp dintre un cotxe, al sobre d'un cotxe, i la carcassa exterior del vehicle, del cotxe, fa que es dissipin, o sigui, com el fora és conductor carregat elèctricament, dissipen totes les descàrregues cap a l'exterior, fins a tocar terra, i protegeixen el seu interior, qui està instal·lat en l'interior.
I no té res a veure amb el pneumàtic, doncs.
No
jo sempre havia pensat que era per al pneumàtic.
No. És per la distribució de càrregues externes del vehicle, del cotxe. I tu, persona que estàs en el seu interior, quedes aliè a la descàrrega.
Per tant, si tenim una gran tempesta de llamps que ens enganxa així de sobte, entrar dins el cotxe és una bona opció.
Exacte, una altra gàbia.
Obrir un paraigües, no.
No. Una altra gàbia de Faraday molt famosa són els avions, que també estan dissenyats per aquest motiu. Una altra història és que el llamp toqui el motor de l'avió o qualsevol cosa...
Sí, després ja poden haver-hi complicacions,
Poden haver-hi complicacions, Però en principi estan preparats també per evitar aquestes descàrregues elèctriques.
Doncs llams i rellams, oh, relampa... Ai, que no ve...
Rayos i centelles.
Rayos i centelles. Doncs en aquesta honor al capità Haddock,
sí.
Que avui doncs, hem parlat de llams i de rellams, i bé, doncs, tot el com es crea, el com també ens podem protegir, i aporten alguns beneficis els llams aquí, a nosaltres? A part
a
de l'espectacle visual,
home,
que és?
Si no hi haguessin aquestes descàrregues elèctriques, aquesta compensació de càrregues, vés a saber, potser passava algú més greu. Tot el que sigui un equilibri natural, un reequilibri natural, forma part del reequilibri natural aquest, és important per al sistema. Beneficis, aviam, són productors d'incendis, també els llamps, uh-huh. Aquests incendis naturals. Després podíem parlar de climatologia, no? De zones més propenses, sobretot tota l'àrea del Pirineu, tota l'àrea de Terol, els ports de Tortosa, la serralada ibèrica, fins i tot allà hi ha una microserra que es diu la Sierra del Rayo. Serà perquè hi cauen molts llamps.
Per algú es diu així, no?
Per algú es diu així. Doncs això ja és depenent de cada indret.
Doncs llamps i rellamps, avui és el tema que hem fet en aquest guaita que tenim. Sergi Corral, moltes gràcies i ens retrobem ben aviat.
Fins ben aviat.